9-15, 4-15, després de la jornada intensa política que vam tenir ahir a Formentera i de la que ens agradaria no haver de parlar, doncs, per què no parlem d'una cosa més polida, com per exemple els cavallets de mar? Imaginem-los, en fi, són una meravella de criatura. Us explicàvem l'altre dia que, en aquest cas, a l'IC Summit d'Eivissa, diversos experts havien tornat a advertir sobre el risc real que les praderies de Posidònia desapareguessin. Per exemple, en Miquel Planes, professor de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo i en aquest cas investigador principal també del mateix centre, havia advertit que en 20 minuts i en àmbit global desapareixen praderies marines a la mida d'equivalent a un camp de futbol. Ja sabem que el que destaquen els científics que la Posidònia és molt coneguda per la seva producció d'oxigen i per la mitigació de les emissions de CO2, a més de generar un hàbitat vital per a moltes espècies. Sobre això volem parlar. Volem parlar de la relació entre el cavallet de mar, l'hipocampus, i la praderia de Posidònia, que és una de les senyes d'identitat de la nostra illa. I per això saludem precisament en Miquel Planes, investigador principal d'Ecologia i Recursos Marins de l'Institut d'Investigacions Marines del CSIC a Vigo. Molt bon dia, professor Planes.
Hola, bon dia. Gràcies. Què tal?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Quina és aquesta relació entre l'hipocampus o cavallet de mar i les praderies de Posidònia?
Mira, a part de Posidònia tindríem d'incluir també qualsevol praderia, no? Mm. Per exemple, Cimodocea és una altra espècie també de fanerògama marina que és molt abundant en el Mediterrani. Llavors, la relació té molt que veure amb la biologia dels cavallets de mar. Són espècies que es mouen molt poquet, saps que són molt mal nedadors, perquè pràcticament no tenen aletes i els moviments són molt lents, es desplacen poc, i després tenen una gran característica molt negativa, i és que no tenen armes de defensa, no es poden defensar molt bé a predadors, no? Llavors necessiten un ambient en el que passin desapercibuts, que no es vegin bé, que estiguin camuflats i al mateix temps que puguin obtindre l'aliment necessari. Llavors les praderies són uns hàbitats fantàstics per això, perquè hi ha multitud d'espècies que viuen a les praderies i al mateix temps tot el que és el zooplàncton, que serien totes les petites, els petits organismes dels que s'alimenten els cavallets de mar, doncs són molt abundants, no? Després, per la forma que tenen les praderies, inclús les macroalgues també, que són menys abundants a la part vostra de les Illes Balears, doncs li donen un fons a l'hàbitat que fa que sigui més difícil poder ser detectades per un depredador.
Sent un animal que, pel que m'ho expliques, té tants pocos recursos doncs, de defensa i tal, quina és la seva situació ara mateix?
Bueno, la situació és, no diríem que és crítica, però sí és molt negativa. Precisament té molt que veure amb la regressió de les praderes de fanerògames, les praderes marines, no? Llavors, si li estem reduint a l'hàbitat, l'espècie s'encén i, per tant, les poblacions van a menys. Hasta tal punt de que estan començant a colonitzar hàbitats que no són propis d'ells. Per exemple, estructures artificials de pesca abandonades o estructures pues, construïdes per al ser humà, pues, cada vegada tenen més freqüència de cavallets de mar. En tot cas, s'han reduït les poblacions i no només amb el número d'efectius, sinó amb la seva extensió. Precisament nosaltres ara estem fent un projecte que se'n diu IPODEC, que és un encàrrec del Ministeri per la Transformació Ecològica. Se'ns ha encarregat que fem l'avaluació de les poblacions de cavallets de mar de tot el litoral espanyol. Llavors, bueno, tenim afortunadament la col·laboració de la ciència ciutadana, que és molt important per això, perquè nosaltres com a científics no podem bussejar per tot el litoral, òbviament. Llavors ens estan aportant informació molt interessant de on es troben i les característiques del lloc on es troben. Amb això penso que podrem arribar a un moment en què podem tindre un mapa de distribució interessant seleccionar àrees crítiques de conservació i, el que més, és més important, establir una sèrie d'accions de conservació per a aquestes espècies.
Formentera, suposo que havent sigut un lloc fins fa 20 anys o 25 anys, relativament poc poblat, tranquil·litat, lluny, diríem, de grans contaminacions com podria ser altres ciutats, en aquest cas com tota la costa de prop de Barcelona, de Catalunya o el País Valencià, o fins i tot diria a Eivissa. Suposo que havia sigut un lloc de bastanta presència de l'hipocampus, el cavallet de mar. Se sap, se tenen algun tipus de dades, s'ha fet algun estudi a la nostra illa sobre el cavallet de mar?
Pues sí, desgraciadament Formentera no és una illa on tingui molta presència. De fet, a la plana de la pàgina de la plataforma de ciència ciutadana que nosaltres fem servir, que se'n diu Observadors del Mar, i qualsevol pot accedir en aquesta pàgina i veure què és el que s'ha vist, només hi ha un avistament de cavallet de mar. Hi ha altres parents dels cavallets de mar que se'n diuen peixos pipa, que és com un cavallet de mar estirat, i tampoc és que n'hi hagin masses. Realment només en tenim 5. És a dir, que no és una de les illes més afortunades dins del que són les Illes Balears. Per contra, la illa de Mallorca és la que en té més, i després pues, també tindríem a Eivissa alguns llocs també d'interès, però Formentera no és precisament un lloc molt d'interès, almenys per la informació que nosaltres tenim.
I com s'entén tenir la praderia de Posidònia que tenim, que malgrat que s'ha vist reduïda, que s'ha vist, en aquest cas, que ha patit una regressió important les últimes dècades, tenint tanta pradera de Posidònia i sabent que el cavallet utilitza la pradera de Posidònia per viure, com s'entén que hi hagi tan pocs avistaments?
Pues mira, hi ha diversos factors. Un és que, òbviament, on hi ha més centres de busseig i més activitat de busseig en general, és on hi ha més observacions. Això és lògic perquè la gent va més al mar i llavors hi ha més possibilitats de tenir observacions d'aquesta gent, no? En el cas de Formentera, pues, segurament, no sé jo exactament quants, però m'imagino que el número de clubs de busseig que hi ha i l'activitat de busseig és més reduïda que altres illes, a part de que la superfície o el que és el litoral de Formentera és molt petit que altres llocs. Després hi ha una altra possibilitat, i és que els cavallets de mar normalment no estan més enllà dels 20 metres de profunditat, no? Llavors, si les praderes estan més a baix, com és el cas, per exemple, del Parc Nacional de Cabrera, és molt difícil trobar-hi un cavallet de mar. Llavors, jo des d'aquí ara mateix no conec exactament quines són les característiques de les praderies de Formentera, ho estudiarem en el seu moment, però m'imagino que això poden ser dos factors principals.
Molt bé, mira, ja per acabar, professor, ja, en fi, l'Instagram, en fi, és un món que la gent disfruta, gaudeix explicant la seva vida. En qualsevol cas, també és un lloc on penjar moltes fotos de totes menes, no? Dic l'Instagram com puc dir, en fi, qualsevol altra cosa, per introduir una qüestió. Jo he vist a vegades fotos de gent que ha trobat una estrella de mar i se l'ha posat a la mà i ha dit, mira, quina foto que tinc. I no sé si algun cop, potser també amb algun cavallet de mar, em sembla haver-ho vist algun cop, que algú troba un cavallet de mar i dic, mira, tinc un cavallet de mar. Suposo que no s'han de tocar, aquests bitxos, no?
No, mira, nosaltres també fem un seguiment de les presències de cavallets de mar a Instagram i a Twitter, també, bueno, X.
Mira.
I la veritat és que hi ha una certa activitat interessant de gent que veu cavallets de mar i que, efectivament, alguns els treuen de l'aigua. Això és bastant habitual en els pescadors. Els pescadors ens poden facilitar també una informació molt bona. Llavors, clar, treuen les reds i llavors es troben un cavallet de mar, li fan la foto, però de seguida el deixen anar. Els cavallets de mar són bastant sensibles a la llum i també a la presència humana. Nosaltres que teníem cavallets de mar amb aquaris i fèiem la reproducció en l'institut, ens adonàvem de que si t'acostaves per veure'l, et donaven l'esquena, saps? Instintivament ells tenen aquesta tendència per intentar passar desapercebut. Llavors, hi ha unes guies, unes normes de comportament amb els cavallets de mar. I la primera és no tocar-los, des de luego. I la segona és no acostar-se massa, encara que vulguem fer una foto meravellosa i no, des de luego, no fer servir el flash. Llavors, aquestes tres característiques són les que definirien un bon comportament sota l'aigua amb els cavallets de mar. El fet de tocar-los no solament els estressa, sinó que els hi podem transmitir també microbis de les nostres mans, no?
Doncs mira, doncs ja sabem el que hem de fer en aquests casos. Per favor, foteu les fotos a una altra banda, o senzillament no les prengueu, o senzillament no toqueu aquestes pobres bestioles. Un plaer haver-los saludat aquest matí, que mos n'hagi parlat d'aquestes relacions del cavallet de mar i la pradera de Posidònia. Molt bon dia, Miquel Planas, investigador principal d'Ecologia i Recursos Marins a l'Institut d'Investigacions Marines del CSIC Vigo. Molt bon dia.